I ara el que volem fer, com us dèiem abans, és viatjar fins a Sud-amèrica. I és que aquest diumenge, entre el frenesí de la jornada electoral, ens arribava la notícia de la renúncia d'Evo Morales com a president de Bolívia, el darrer dels grans líders de la coneguda com a nova onada de l'esquerra llatinoamericana, que van ocupant les cancilleries en tot el continent durant el canvi de segle i primers anys del segle XXI, anunciava que deixava la presidència per les pressions de les forces armades.
Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano.
13 años. Avui en volem parlar en els propers minuts i ho farem primer amb un representant de la comunitat boliviana a Espanya i després amb un especialista en el país, en aquest cas del Centre de Relacions Internacionals de Referència del País, el CIDOP, l'Anna Ayuso. Però primer saludem amb en Juan Carlos Azafa, que és president de CEVOC, l'Associació Euro-Bolívia Cultural, en aquest cas de Madrid. Bon dia, buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días tengan ustedes a todos los oyentes de esta emisora.
Buenos días. Escuchabas el corte de voz de Evo Morales. Él renunciaba y decía que era por culpa de un golpe. ¿Estás de acuerdo? ¿Ha habido un golpe de Estado en Bolivia?
Hay mucha confusión. Esto, lo de Bolivia es un país donde mucha gente indicaron que había fraude. La cuestión es de que en el cuento de votos en las elecciones pasadas no lo transmitían todo. La gente estaba muy susceptible. Y aparecieron votos escrutados que ni siquiera habían votado, ¿no? Gente que no había participado en la votación. Y eso es lo que la gente desconfiaba. ¿Y dónde están los resultados bien claros? Cuando estaba ganando el segundo partido, que es Mesa, entonces ellos agarraban y decían, ya estaba ganando, pero lastimosamente hubo un corte de luz o algo ahí y no fueron transmitiendo. Entonces la gente estuvo con esa desconfianza. ¿Por qué no había las cosas legalmente hicieron? ¿Por qué no se hicieron como acá en España? La semana pasada hubo unas elecciones transparentes donde ganaron las fuerzas políticas que tienen acá principales, mientras allá no. Allá no había eso. Lo que se necesitaba era el consenso, la confianza del pueblo. Y él no quiso participar con esas situaciones, ¿no? Pero la gente estaba muy confundida. Hasta ahora mismo está muy confundida mucha gente, más que todo la gente del campo, ¿no? Donde tiene más gente que le apoya, pero Dios mediante, ojalá que se arregle todos estos problemas en nuestro país. Tiene una presidenta que estará 3 meses, llamará a las elecciones y hay un poco más que descanse en toda esta paz, que haya paz en nuestro país, lo más importante. Tenemos es un país muy rico en la materia prima, pero no sabemos aprovechar, particularmente como boliviano lo digo.
Señora Azafa, a vosotros, la comunidad de origen boliviano residente en el Estado español, ¿cómo os informáis, cómo os comunicáis a través de vuestros familiares, allegados, amigos, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, por las redes sociales. Nosotros los comunicamos por las redes sociales, ya que algunos canales de nuestro país que están no informan lo legal, no informan la verdadera situación de Bolivia. Yo particularmente también fui dirigente allá en Bolivia de transporte público, entonces me comunican a mí todos los compañeros, me dicen, mira Juan Carlos, esto está pasando en tal localidad, en tal lugar, en el centro de Cochabamba, en La Paz, en Potosí, he sido dirigente, entonces conozco cómo es la vida de allá, sé cómo se maneja. Pero lo más importante es lo que están luchando es la paz. Tergiversan las informaciones. Es verdad, tergiversan que la policía está en contra del pueblo, que quemaron banderas, que mucha gente está a favor del partido del MAS, otra gente está a favor de otro partido, pero lo más importante que acá nosotros estamos muy acongojados es la unión. Tenemos que tener la unión entre bolivianos. Todos somos bolivianos y todos somos humanos a nivel mundial. Tarde o temprano nosotros vamos a morir, todos, todos. Pero ¿qué dejamos a nuestros hijos? Tenemos que dejar esa lo que va a ser el progreso de cada uno. Ellos van a ser el futuro de nuestro país, futuro de cada lugar, de cada país, los hijos. Ellos van a aprovechar. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a poder agarrar y dejarles un país pobre en todos los sentidos. No, como les decía, Bolivia tiene mucha materia prima.
Sí, lo sabemos.
Lastimosamente no se puede, no podemos aprovechar. Y muchos aprovechan, otras personas aprovechan de eso. Ese es el problema. En las redes sociales hay de todo. Todo, usted sabe que hoy en día, antes no había, hoy en día uno se entera al minuto, al momento, qué es lo que puede pasar.
Señora Zafa, las informaciones que les llegan a través de sus allegados, amigos desde Bolivia, son contundentes en relación a la existencia o no de ese supuesto fraude electoral. La gente con la que está en contacto le dice que sí, que ha habido fraude. ¿Qué es el input que tiene usted?
Sí, yo tengo muchas amistades que trabajan con el partido del MAS, que estuvieron trabajando y sí, ellos mismos dijeron, nos mandaron a hacer esto, nos obligaron a poder...
los propios trabajadores o dirigentes del MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, reconocen que hubo fraude.
Sí, mucha gente que estaba al lado de ellos, hubo fraude, mucha gente de ellos. Pero lastimosamente, ¿qué se puede hacer? No podíamos estar todos así. Lo que más necesita ahora es la paz, que venga quien venga otro presidente, pero la cuestión es que tiene que haber un progreso en nuestro país.
Usted hace mucho hincapié en este concepto de paz. ¿Hay algún riesgo de conflicto civil en Bolivia ahora mismo?
Puede ser que haya. Usted sabe, es como la gente del campo. Cuando le traicionas, no vuelve a confiar más en ti. Es así en Bolivia. Nunca más puede volver a confiar en ti. Tardaría años en volver a confiar en una persona que la gente sí del campo le confiaron mucho en Evo Morales. Yo particularmente, él hizo muchas cosas por Bolivia, es verdad, muchas cosas por Bolivia. Pero la gente de su entorno, algunos ministros han ido, póngale un ejemplo, si daban 100 euros para una persona, el ministro se agarraba 80 euros y 10 euros le daba a la población. Eso no es democracia. Porque si tenían que trabajar por el pueblo, tenían que darle muchas cosas más al pueblo. Aunque se lleve algo ellos, pero la cuestión es trabajar por nuestro país. Ha habido progreso, eso es verdad. Yo fui hace menos de un año, fui a Bolivia y vi mucho progreso, vi muchísimo progreso.
Porque esto es, se da por descontado que hay unos indicadores socioeconómicos que en los últimos, en la última década, en los últimos, diríamos, 13, 14 años, desde que Evo Morales está al jefe del país, pues han mejorado desde índices de alfabetización, de escolarización, de reducción de la pobreza, etcétera. Esto es una obviedad, eso es una evidencia, ¿no?
Sí, sí, ha habido un progreso, pero como le digo, la gente de su entorno hicieron que dan mal. Hay mucha gente que robó cantidades de dinero, donde también la pobreza ha bajado un poco, eso sí, pero si usted va por el lado de Potosí, por los caminos de ir a Potosí, por el campo, hay gente que está pidiendo todavía recursos, no tienen, o sea, dan al favoritismo, hay un poco de favoritismo, si es familiar, si es primo, si es todo, dan ese favoritismo, y no la gente que realmente necesita. Yo vi muchas cosas, yo vi muchísimas cosas, yo fui casi por todo Bolivia, casi todo Bolivia conozco, porque como les decía, yo he sido dirigente de transporte y los congresos que yo iba, veía cómo era la gente del campo, que necesitaba las necesidades.
Vamos a escuchar, señora Zafa, disculpa que lo interrumpa, vamos a escuchar precisamente a un señor del campo, un minero, en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Escuchémoslo, dura casi un minuto, escuchémoslo, vale. Un momento, un segundo.
Perfecto, gracias.
Costado vidas, consolidar un Estado plurinacional de Bolivia.
¿Cuál es el compromiso de los mineros, hermano Orlando?
Vida. el compromiso de nuestra propia vida en defensa de nuestra patria. Históricamente lo hemos realizado en defensa del país, hemos recuperado la democracia a punta de dinamita y lo vamos a seguir haciendo para la defensa de nuestra democracia y, peor aún, defender obviamente las intenciones de golpe de Estado que ya lo han lanzado. Por lo tanto, vamos a estar en pie de lucha a partir de este momento hasta la definición final de la pacificación de la población boliviana.
Bueno, su mensaje a todo el pueblo boliviano.
Que simplemente hay que darse cuenta de cómo han enarbolado el día de hoy y nuevamente han sacado a la luz la lucha de clases. La lucha de clases prácticamente se está viendo acá, entre blancos y negros, así de claro tengo que decirlo, porque lamentablemente ellos no aceptan, y lo que no nos va a perdonar el imperio es que al día de hoy un hermano indígena, dirigente, ha dominado y ha manejado y ha conducido mejor a través del gobierno. Por lo tanto, eso es lo que no les duele a ellos y no les deja dormir. Creo que los trabajadores estamos más unidos que nunca, la vanguardia del movimiento obrero del país sólida en esta movilización.
Muy amable, gracias. Así de esta manera...
Estem parlant amb en Juan Carlos Zafa, és president de l'Associació Neurobolivia Cultural. ¿Qué siente? ¿Cómo interpreta estas declaraciones, en este caso, de un minero movilizado, parece ser, en protesta de la intervención del ejército?
Claro, bueno, es que el último caso que tiene que intervenir es el ejército, en el último momento. No puede intervenir cualquier momento el ejército. La policía... tiene que estar al lado del pueblo. Pero lo más importante, como decía eso de las clases sociales, existe todavía en Bolivia. Ahí existe la discriminación. Hay la discriminación. Gente que discrimina al campesino. Gente que no les hacen, antes no les hacían valer. La historia decía de mi gente, el campesino antes en la Plaza Murillo Central de Bolivia, no les dejaban entrar, subir a la acera a los campesinos. Tenían que caminar por la calle. Eso era, y eso es hace muchos años que tiene esto.
Pero
la historia viene eso.
Esto a priori cambió con Evo, ¿no?
Claro, cambió, pero como yo le digo, su misma gente que de su entorno de Evo Morales le hicieron quedar mal, pensando de que iban a estar eternamente en un puesto o en un cargo de ministerio, o ser ministro, o ser un diputado. Cambiaron ellos mismos. ¿Por qué? Por el poder, por el dinero. El dinero tiene poder. Muchos dicen que no, tiene poder. Entonces eso les cambió a la misma gente del campo, les cambió. Muchos agarraron y vivieron una casa que uno se puede comprar con tanto sacrificio. Entre acá, una hipoteca, 30, 20 años se están pagando. Allá, en un año que usted tenga un chalet, siendo dirigente o sea ministro, en un año, póngase un chalet que vale aquí 200.000 euros o 150.000 euros. ¿Usted cree que con un cargo así puede tener esa cantidad?
Ya.
Sí, entonces, sí. Hay gente que de su mismo entorno le hizo quedar mal, pensando que iban a ser eternamente teniendo el gobierno del movimiento al socialismo, pensando que iban a ser eternos.
Muchísimas gracias, señor Azaza, Juan Carlos Azaza, presidente de la Asociación Eurobolivia Cultural, la Asociación de Personas de Origen Boliviano, en aquest cas a Madrid. Muchísimas gracias por darnos su opinión en relación al estado de las cosas ahora mismo en Bolivia. Que tenga un buen día.
Igualmente.
I ara qui fa més saludos. I ara qui fa més saludar Nana Ayuso. Ella és la investigadora principal del CIDOB per Amèrica Llatina. Bon dia, senyora Ayuso.
Bon dia.
No sé si has escoltat, en aquest cas, les declaracions d'aquest miner, que en Orlando Gutiérrez, secretari executiu de la Federació Sindical de Treballadors Miners de Bolívia.
Sí, almenys l'última part sí que l'he escoltat, sí.
Creu que és representativa de l'estat d'ànim ara mateix de la població boliviana o només representa una part?
Una part, és això. Vull dir, el problema és que el país està dividit, no? I aquesta és la principal qüestió, és com sortir d'aquesta divisió, d'aquesta polarització que hi ha al país. Durant uns anys van poder conviure, que no va ser fàcil, perquè realment abans d'Evo Morales, com sabem tots, van haver-hi bastants governs que van caure també per problemes de protestes i d'aldarulls i de bloquejos. I aleshores, vull dir, durant aquests últims anys s'havia semblat que hi havia una mena d'acord per conviure i per anar, pues, d'alguna manera, superant, no, aquestes diferències. Però en aquests moments doncs veiem com tot això que estava soterrat doncs ha sortit en un moment donat, donades una sèrie de circumstàncies que s'han anat sumant, no?
Parlàvem, amb, en aquest cas, amb un representant de la comunitat boliviana aquí a l'Estat, i quan li hem preguntat, perquè hem començat doncs, a tirant el vídeo doncs, a la renúncia d'Evo Morales, en el qual feia referència doncs, al concepte cop d'Estat i a l'exèrcit, li hem preguntat a aquest representant si creia que hi havia un cop d'Estat a Bolívia, i m'ho ha respost fent referència al suposat frau electoral. Dos preguntes bàsiques. I, podem parlar d'un cop d'Estat a Bolívia? Hi va haver frau electoral?
Bé, aquesta és la pregunta que circula per tot arreu. Està clar que hi ha hagut un trencament de la legalitat. Quan hi ha un trencament de la legalitat, hi ha un cop d'Estat. El que sigui responsable serà un o serà altre. Aquí repartim després les responsabilitats d'aquest cop d'Estat, no? És veritat que va haver-hi per part d'Evo Morales, doncs, en primer lloc, un desconeixement del límit constitucional de dues etapes presidencials. Això s'ho va saltar amb ajuda del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional una norma constitucional, és una cosa ben rara, no? I això va ser un primer pas. Jo crec que aquest pas va ser una mica el trencament, diguem-ne, d'aquest pacte que hi havia hagut entre uns sectors i els altres. A partir d'aquí, el tema del frau, doncs, tot sembla ser que sí que va haver-hi frau. D'alguna manera, implícitament, l'Evo Morales ho va reconèixer quan va acceptar, d'alguna manera, repetir les eleccions, no? Si estigués segur que no, doncs no crec que hagués fet falta, no? I a més, el curiós és que també això és estrany, no? Perquè ells van contractar una consultora per fer aquesta primera auditoria abans de la OEA, i va, va ser clarament, vull dir, el resultat va ser que va declarar que era nul, que era totalment nul la votació, que estava viciada de nul·litat. Per tant, jo crec que aquestes alçades, l'intent de frau ha quedat clarificat. Que això justifiqui un cop d'Estat, doncs, que això justifiqui que l'exèrcit conmini el president a abandonar el seu càrrec, doncs tampoc no és el que li correspon a l'exèrcit. Per tant, aquí tenim una sumatòria d'accions que han trencat la legalitat i que, per tant, en aquests moments la situació a Bolívia no és una situació que sigui d'acord a la institucionalitat democràtica. Ara, com se surt d'aquí? Aquesta ja és una altra qüestió, no? Seria la tercera.
Evo Morales tenia cert aspecte simbòlic vinculat a ell, perquè no deixava de ser l'últim dels representants de la nova onada de dirigents de l'esquerra latinoamericana, que entre el canvi de mil·lenni i els primers anys del segle XXI van anar tenyint, entre cometes, de vermell tot a Llatinoamèrica. Recordem doncs Venezuela, recordem Lula a Brasil, els Kirchner, diríem, a l'Argentina, Mujica a Uruguai, Correa a Ecuador, ella a Bolívia, i era el darrer que quedava, salvant doncs Venezuela, no? Doncs que hi ha doncs a Maduro ara mateix, no hi ha Chávez, però
ara... Està Venezuela i està Nicaragua, però tots dos amb una situació...
Sí, ja està... Sí, disculpa,
però... El més trist és que Venezuela era una mica l'exemple d'èxit, no? D'un país que amb un socialisme que intentava ser més equitatiu, que intentava una inclusió social d'una societat tradicionalment, com han explicat, molt racista i molt dividida, doncs semblava que era realment... a l'exemple a seguir, no? A més, mantenint una mena, una economia, diguem-ne, equilibrada, en creixement, amb capacitat de créixer i repartir. I això, el problema és que això, que era així, s'ha trencat, no? S'ha trencat, i realment és potser el fracàs més trist, no? Perquè no hi havia una raó de ser perquè això passés. Clarament, no és com a Nicaragua o a Venezuela, que ja hi havia hagut un deteriorament econòmic i social, sinó que més o menys semblava que hi havia una certa calma, no? Però els aconteixements han mostrat que això realment no era així.
Disculpa l'incís. A Nicaragua, amb el front sandinista d'alliberament nacional del 2019, podem seguir parlant d'un govern d'esquerres? Amb aquest FSLN que ha canviat tant?
No, ja ho diuen fins i tot molts que van ser part, no, d'aquest moviment, que estan separats completament. Uh-huh. Per això deia que, bueno, tant Venezuela com Nicaragua són diguem-ne, les històries més de fracàs, no? Uh-huh. Altres, pues, pots dir, han acabat més o menys, però ha sigut mitjançant una alternància democràtica, no? Uh-huh. I això és el que no s'ha arribat a produir a Bolívia, que potser no feia falta. Jo crec que si Evo Morales hagués aconseguit generar un successor, que segur que hi ha persones capacitades, i no intentar perpetuar-se ell mateix al govern, jo crec que aquesta transició hagués evitat aquesta situació de crisi.
El canvi social evident, segons tots els indicadors nacionals i internacionals a Bolívia els últims 15 anys, podria legitimar, justificar la perpetuïtat, però sí el seguiment d'un règim com, per exemple, alguns sectors de l'esquerra espanyola, europea, venen a dir?
No és un règim. A veure, si és el projecte, pot continuar, però si estàs en un sistema democràtic que has establert amb una Constitució que s'ha aprovat tu mateix, mm-hmm, que has presentat tu mateix, que limita el mandat a dos terminis, i fas un referèndum, li preguntes a la població si vol que això canviï i et diuen que no, doncs la lògica és que busquis un substitut perquè continuï el MAS, que és una força amb molta força política encara, que de fet és majoria a les dues càmeres, vull dir que tenien capacitat per governar fins i tot amb un president que no fos massista, perquè tenien tota la capacitat de dintre de les cambres, no? Vull dir que aquest és l'error, no acceptar que, bueno, que en un moment donat s'ha de conviure entre unes forces i les altres. I això va també de l'altre cantó.
I l'altre cantó, qui el representa? Què aporta? Què proposa l'alternativa política a Evo Morales fora del MAS?
És que el que passa és que per això ha sigut tan sorpresiu els resultats, i jo crec que no s'ho esperava el Morales, és que la dreta, diguem-ne, l'oposició està molt dividida. Hi ha sectors molt radicals d'extrema dreta fins a sectors més moderats, com podria ser el mateix Mesa, no? Que no és un sector de dreta a dreta, no? És un socialdemòcrata moderat. El que passa és que el Mesa en principi no era capaç d'aglutinar, i amb la sorpressió d'aquesta elecció és que, diguem-ne, jo crec que pel fet de que Morales no havia acceptat, diguem-ne, donar aquest pas enrere, s'han aglutinat entorn de Mesa, que no oblidem que va ser un president que va tenir també que renunciar justament per les mobilitzacions del MAS. Vull dir, després de dos mesos o tres de bloqueig va dir que per no treure l'exèrcit al carrer se n'anava també. El que passa que a mi no li va fer fora al carrer. L'exèrcit no li va dir res, sinó que va ser ell de motu proprio que ho va fer. Vull dir que venim també d'un passat que ha sigut de moviments, aldarulls. El país no està unit encara, no està unit. I realment l'oposició no té una capacitat encara aglutinadora. S'han posat d'acord entorn a un candidat, però no tenen un projecte realment que sigui unitari. Per tant, el MAS podria continuar sent la força dominant i la força que d'alguna manera portés el fil conductor i el del projecte que s'ha començat ja, un projecte inclusiu, no? Un projecte d'incorporar tot el sector indígena que, com han dit molt bé, ha estat tradicionalment molt marginat i amb fins i tot posicions molt racistes, i això persisteix. Si un mira els tuits, doncs veurà encara que hi ha un sector que realment és així, però no és tota la població. Al mig hi ha molta població que voldria, doncs, un sistema que pogués incorporar tot el conjunt del país, no?
Evo Morales ha fugit a la, diríem, entre cometes, a l'exili a Mèxic, amb López Obrador. Hi ha protestes a Bolívia. Hi ha un perill real de conflicte civil potencial o no arribarem a aquest extrem?
A veure, hi ha un perill que hi hagi, diguem-ne, una guerra amb armes d'un cantó a l'altre, no. Ara, un conflicte social prolongat que portés el país al caos i que tingués conseqüències, pues, també sí, dintre de, a més, un trencament més fort a la societat boliviana, sí que hi ha, si no arriben a un acord de fer una transició perquè puguin haver-hi unes eleccions en les quals es respectin quina és la pluralitat del país i es busqui una convivència, no?
Ja per acabar, estem parlant amb l'Anna Ayuso, i és investigadora del CIDOB per a Llatinoamèrica. Una qüestió, algunes teories han vinculat aquesta renúncia a Hugo Chávez, d'Evo Morales, amb un acord per explotar liti per part d'una empresa alemanya que al final no es va concretar. El liti és una de les principals fonts de riquesa de Bolívia, si no la principal, no ho sé, corregeixi-nos.
Sí, però, hi ha sí. Diverses, però és una de les... Sí, hi ha hidrocarburs, i el liti i altres minerals. Sí.
El liti, recordem que és un mineral avui en dia molt necessitat per les noves tecnologies, i Bolívia té una de les majors reserves del món. Hi veus tu alguna ombra aquí de sospita en els interessos transnacionals de fora cap a aquesta pressió sobre Evo Morales?
Sí, fins ara, bueno, es poden veure, no? Però fins ara Evo Morales tampoc, vull dir, no ha sigut, vull dir que ha tingut relacions amb molts tipus de companyies, vull dir que... De fet, si hi ha una cosa que se li retreu és que el país no ha deixat de ser un país, una economia extractivista, no? que pràcticament viu de la venda dels minerals i no s'ha creixenat un altre tipus d'indústria. Que pot haver-hi? Sí, ara jo crec que una indústria per si mateixa no té la capacitat de generar el cop d'estat. Altra cosa és que hi hagin hagut connivències, no? Això jo no t'ho puc dir. Jo no tinc proves d'això, però... evidentment que diuen ingerència estrangera, que hi han amics de fora que recolzen amb uns o els altres, això és evident, i això està passant a Amèrica Llatina i això passa a tot arreu. I en països amb institucions més dèbils, doncs això comporta, doncs, moltes vegades que hi hagi aquestes situacions que atenten contra la democràcia i l'estabilitat.
Ja per acabar, estem vivint una nova fornada, una nova, per dir-ho d'alguna manera, primavera, precisament a Llatinoamèrica, primavera, de protestes a les esquerres a Llatinoamèrica. Per exemple, a Argentina hi ha hagut canvi de govern, ha recuperat el país, doncs, les esquerres, però hem vist les protestes dures a Ecuador contra Lenin Moreno, hem vist a Xile contra Piñera. Hi ha ara un ressorgir de l'esquerra mobilitzada a Llatinoamèrica?
Doncs sí, bueno, ja és com un pèndol, no? Després de molts anys de domini de l'esquerra va venir la dreta i ara torna a haver-hi el pèndol de l'esquerra com a resposta, doncs, a una dreta que tampoc ha sabut donar resposta a les demandes socials, no? Doncs crec que sí, que això que es deia el gir cap a la dreta, doncs es pot qüestionar, no?, en el sentit de que sí que és veritat que hi ha hagut canvis més cap a la dreta, ni en països en els que s'ha produït, però també, d'altra banda, l'esquerra està reprenent, diguem-ne, una vegada fora del poder, doncs reprèn una mica l'altra via més activista, no?, que potser durant els 3 anys que estaven al govern, doncs havia quedat una mica desactivada.
Moltíssimes gràcies, Anna Ayuso, investigadora del CIDOB, per haver-nos portat també el seu punt de vista i el seu coneixement en relació, doncs, a Bolívia i als darrers esdeveniments que estan ocupant aquest país sud-americà. Gràcies i que tingui bon dia.
A vosaltres, bon dia.